Són les 8 del matí, molt bon dia.
Bon dia, seguim amb aquest temps primaveral.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dijous 27 de març del 2025. Un dia que tindrem un temps semblant al d'aquests últims dies, amb sol al matí. Creixeran els núvols a la tarda i ens podrien deixar algun ruixat a l'interior, especialment al voltant de les Gavarres. La tramuntana anirà de baixa i donarà pas a un vent marítim de tarda, amb un mar molt més tranquil. Ara mateix tenim temperatures al voltant dels 8 i 10 graus arreu de la comarca. Avui al Supermatí explicarem que el MIC Futbol tornarà a convertir la Costa Brava en l'epicentre del futbol base mundial, amb més de 8.000 joves d'arreu del món. També us avançarem el projecte amb què Sant Feliu de Guíxols vol transformar l'entrada del municipi en un nou espai polivalent. Us ho explicarem què ha dit l'alcaldessa de Palafrugell sobre la millora de la seguretat al municipi i les mesures que s'hi han aplicat, i estarem atents al judici d'un jove acusat de buidar l'ull a un altre amb una pistola d'aire comprimit en un càmping abandonat de Palamós. Va passar fa uns anys i ara s'està jutjant aquest noi. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem en Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, per conèixer els detalls del nou polivalent que explicàvem que es construirà a Vilartagues, i com cada dijous parlarem de les estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carles Saló.
Bon dia.
I Oriol Bernà.
Hola, molt bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Més de 8.000 joves participaran a la 23a edició del MIC Futbol.
El torneig es disputarà a 43 municipis de les comarques gironines entre el 16 i el 20 d'abril. Dani Olmo, jugador del Futbol Club Barcelona, és el padrí d'aquesta edició.
Sant Feliu construirà un nou espai polivalent a la zona de Vilartagues.
La finca on es farà aquesta construcció es troba a l'entrada del municipi, en uns terrenys que ha comprat el consistori. La voluntat és reconvertir aquest espai de 15.730 metres quadrats en un edifici polivalent i un aparcament. L'espai està previst que tingui una superfície de 3.726 metres quadrats i anirà destinat a activitats culturals, recreatives i socials.
Jutgen un jove que afronta 11 anys de presó per buidar-li l'ull a un altre amb una pistola d'aire comprimit a Palamós.
Els fets van passar fa 3 anys en un càmping abandonat de Palamós. L'acusat ha admès haver engegat el tret, però ha afirmat no ser conscient del que feia perquè anava drogat. La seva versió, però, xoca amb la de la víctima i un amic comú, que asseguren que el noi sabia que la pistola estava carregada i que va aprofitar que l'altre estava a l'esquena per disparar-lo just quan va girar-se. Fiscalia i acusació l'imputen lesions amb la greujat de traïdoria i reclamen que pagui gairebé 100.000 euros d'indemnització.
A Palafrugell, l'alcaldessa Laura Millán assegura que les accions policials de les últimes setmanes han permès revertir el pic de robatoris del municipi. L'Ajuntament ha reforçat la presència policial al centre amb patrulles permanents de 5 de la tarda a 1 de la matinada. La plantilla de la policia local fa hores extra per fer front a totes les necessitats. També s'ha posat en marxa un pla, un impuls a les ajudes per millorar la seguretat dels establiments. A l'Hospital de Palamós, l'activitat d'urgències ha crescut prop d'un 7% aquest hivern.
El percentatge d'ingressos també ha pujat fins al 10%. Per fer-hi front, es van obrir 9 llits i es van millorar els espais assistencials amb reformes que han inclòs boxos individuals i accessos diferenciats.
L'Oficina Jove del Baix Empordà promou la mobilitat internacional entre les persones joves.
Iniciarà durant el mes d'abril amb un cartell informatiu que es distribuirà als instituts de la comarca. A més, l'acció compta amb el suport del centre Europe Direct i es desplegarà a partir del mes d'abril.
I una trentena de representants de centres educatius del Baix Empordà reuneixen per posar en valor la formació professional.
L'objectiu és que puguin acompanyar millor l'alumnat en el seu procés de decisió acadèmica i professional i afavorir així una formació més ajustada a la realitat del mercat laboral. La jornada s'ha celebrat aquest dimecres a l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà.
Palamós impulsa les obres d'arranjament del parc del Passeig de Sant Esteve de la Fosca.
Els treballs formen part del pla de millora de la zona que està finançat per la Junta de Compensació de l'àmbit PMU08 i executat per una empresa especialitzada en obra pública. L'actuació preveu la remodelació global d'un espai d'uns 900 metres quadrats.
L'Onco Music Fest canvia el seu format i la seva data en la quarta edició.
N'hem parlat amb un dels membres de l'organització, Xavi Serrat, durant el programa del Supermatí. El festival es trasllada al Castell de Calonge durant el cap de setmana del 24 i 25 de maig.
I Càritas Palamós celebra una desfilada solidària amb roba de segona mà.
L'activitat se centra en la promoció del servei de rober que gestiona l'entitat amb l'objectiu de donar una segona vida a la roba en bon estat i conscienciar la ciutadania sobre el consum responsable. La desfilada comptarà amb la participació de prop de 40 persones voluntàries que exhibiran les peces provenients del servei del rober.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant per força coses. Per exemple, que aquesta matinada Donald Trump ha anunciat aranzels del 25% per tots els cotxes fabricats fora dels Estats Units. Defensa que així es forçarà els fabricants a instal·lar plantes dins del país, tot i l'impacte que pot tenir sobre la cadena de subministrament amb Mèxic i el Canadà. La revista The Atlantic ha publicat missatges d'un xat secret del govern nord-americà amb detalls d'un atac al Iemen abans que es produís. El periodista Jeffrey Goldberg s'hi va afegir per error, va poder-s'hi afegir. Ara el Pentàgon intenta desmentir que s'hi compartís informació classificada, però el mal ja està fet, perquè el vicepresident dels Estats Units i gran alts membres del govern nord-americà discutint per Signal atacs com Signal, que és un servidor privat, vull dir, no té res de públic, no té res de segur. Pedro Sánchez anuncia al Congrés un pla per augmentar la despesa en defensa fins al 2% del PIB, però sense tocar la despesa social. Assegura que els detalls arribaran a l'estiu i ha defensat una concepció més àmplia de seguretat que inclogui qüestions com la ciberseguretat o el canvi climàtic. I la Fiscalia Espanyola s'ha mostrat partidària de suspendre l'ingrés a presó de Laura Borràs si es tramita un indult. L'expresidenta del Parlament està condemnada a 4 anys per falsedat documental, però el mateix tribunal ja va considerar que la pena era excessiva i va proposar un indult. Veurem si li acaben concedint. I la Moncloa i el Vaticà han arribat a un acord per ressignificar l'antic Valle de los Caídos, ara es diu Valle de Cuelgamuros. El pacte preveu reformes dins del temple sense desacralitzar-lo i, paral·lelament, la justícia ha autoritzat l'inici de les exhumacions a represaliats pel franquisme. I encara parlant de dictadures, Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, serà jutjat al seu país per conspiració, per intentar enderrocar el govern després de perdre les eleccions del 2022. L'expresident està acusat de preparar una insurrecció i fins i tot d'haver plantejat l'assassinat de Lula da Silva i altres autoritats. I a Gaza, centenars de palestins s'han manifestat contra Hamas per la greu situació humanitària provocada per la guerra. Criden fora al carrer i denuncien que viuen entre escombraries, sense aliments ni assistència mèdica, i reclamen un govern d'unitat nacional. Previsió del temps.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Quin temps farà avui dijous? Si ens pots avançar també alguna cosa pel cap de setmana.
Avui tindrem un temps molt semblant al d'aquests dies. Situació típicament primaveral. Així doncs, sol al matí i creixement de núvols a la tarda. Més probables a l'interior, amb possibilitat d'algun ruixat, al voltant de les Gavarres, pràcticament. La tramuntana anirà de baixa i el vent marítim s'imposarà durant la tarda, amb mar molt més tranquil que aquests últims dies al nord del Cap de Begur. La temperatura es mantindrà sense grans canvis, amb ambient agradable durant el dia. Atenció amb la tramuntana del dissabte i diumenge, que tornarà amb força.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De seguida obrim l'informatiu, ampliem totes les notícies que us hem explicat fins ara als titulars, però abans posem una mica de música i escoltem una de les últimes de Coldplay, es diu We Pray. Brother is blessed, praying for enough, pray Virgilia wins.
sins. I pray we make it, pray my friend to pull through. Pray as I take it, unto others I do. Praying on your love, we pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play.
Wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who've parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
So we pray,
we'll be singing bye-bye, yeah.
Pray that we make it to the end of the day. And so we pray,
I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray,
I know somewhere there's something amazing.
And so we pray,
I know somewhere we'll feel no pain.
Until we make it to the end of the day.
On my knees, I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray
for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing my birthday
till nobody's in need.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Exacte, i comencem explicant que més de 8.000 joves participaran a la 23a edició del MIC Futbol, el torneig de futbol base que es disputarà a 43 municipis de les comarques gironines entre el 16 i el 20 d'abril, per Setmana Santa. Dani Olmo, que és jugador del Futbol Club Barcelona, és el padrí d'aquesta edició.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El MIC Futbol tornarà a convertir la Costa Brava en l'epicentre del futbol base mundial aquesta Setmana Santa. La 23a edició del torneig, que se celebrarà del 16 al 20 d'abril, com comentaves, reunirà una xifra rècord de 444 equips i més de 8.000 joves futbolistes d'entre 12 i 19 anys. Els equips arribaran de més de 40 països dels 5 continents i es repartiran en 9 categories, des de la U12 fins a la U19. Amb aquesta participació rècord, el torneig internacional superarà de nou els seus propis registres. En total, es disputaran 1.092 partits en 59 camps repartits en 43 municipis de les comarques gironines. Figueres i Palamós tornaran a ser els escenaris principals de les finals, mentre que Banyoles acollirà els partits del torneig Premic, que serveix per escalfar motors abans de l'inici oficial. Enguany, tres municipis s'incorporen com a noves seus: Jafre, Palau-Saverdera i Riells i Viabrea. D'aquesta manera, el torneig amplia encara més la seva presència al territori i reforça així la seva dimensió turística i econòmica. Segons l'organització, més de 10.000 persones es mouran per la Costa Brava durant els dies del torneig, amb un fort impacte en el sector hoteler, la restauració i els comerços locals. La competició també comptarà amb la participació de clubs de primer nivell. Hi haurà més d'una desena d'equips espanyols que competeixen a la primera divisió, com el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid o el Girona. També hi participaran equips internacionals de gran renom, com són el Manchester United, el Liverpool, l'Ajax d'Amsterdam, el Bayern de Múnic, el Paris Saint-Germain, la Juventus o l'Inter de Miami, entre molts altres. En total, 161 equips seran catalans. Com a novetat destacada, el MIC Futbol engegarà aquest any MIC TV, un canal de retransmissió propi que permetrà veure en directe més de 400 partits de forma totalment gratuïta. L'organització ha instal·lat càmeres intel·ligents en 10 camps de la Costa Brava per iniciar aquest projecte de digitalització. L'objectiu, a mig termini, és arribar a cobrir televisivament la totalitat dels partits. Una altra peça fonamental del projecte és el MIC Integra, el torneig adreçat a esportistes amb discapacitat intel·lectual. Aquesta competició, organitzada amb el suport de la Fundació La Caixa, arriba a la seva 11a edició i se celebrarà íntegrament a Vidreres. Hi participaran 18 equips i es podrà seguir en directe per YouTube. El torneig vol promoure l'esport inclusiu i oferir visibilitat a col·lectius amb altres capacitats.
Esportiva del dia. Ara passem a parlar d'un altre espai, en aquest cas a Vilartagues, a Sant Feliu, un espai que haurem de saber si també es dedicarà als esports. El que sí que sabem és que Sant Feliu de Guíxols construirà un nou espai polivalent a la zona de Vilartagues.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
La finca on es farà aquesta construcció es troba a l'entrada del municipi en uns terrenys que ha comprat el consistori. La voluntat és reconvertir aquest espai de 15.730 metres quadrats en un edifici polivalent i un aparcament. L'espai polivalent està previst que tingui una superfície de més de 3.700 metres quadrats i anirà destinat a activitats culturals, recreatives i socials.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols explica que les instal·lacions polivalents actuals es queden petites pel nombre de activitats que es fan al municipi. Per això, tal com apunta l'alcalde del municipi, Carles Motes, s'ha fet la compra d'aquests terrenys per poder desenvolupar aquest projecte. En aquest espai s'hi podran fer activitats com el sopar de colles de carnaval, la trobada dels Tres Reis Mags o el sopar de la gent gran, tot i que encara s'ha de redactar el projecte, ja que està previst que es pugui tenir abans que acabi aquest any per iniciar les obres a principis del 2026, el consistori ja donarà ús a aquest espai durant l'estiu. Carles Motes explica que per atendre la demanda d'aparcament durant els festivals com la Porta Ferrada o l'Idíl·lic, el terreny es farà servir d'aparcament.
Mentre s'està elaborant el projecte executiu d'aquest polivalent, l'utilitzarem com a aparcament aquest estiu. Aquest estiu ja estarà funcionant com a aparcament pels festivals de gran format que fem, els grans concerts que fem tant del Festival Idíl·lic com de Porta Ferrada, i que nosaltres calculem que a finals d'any tindrem la redacció del projecte executiu i se començarà a executar a partir de l'any 26, que l'any que ve tindrem aquesta construcció d'aquest espai polivalent per donar servei a totes les activitats que organitza de gran format l'Ajuntament, però també a les que organitza les entitats i associacions i a les entitats esportives que veuran alliberades també l'ocupació dels pavellons que tenim actualment.
El cost total de la construcció de l'espai se sabrà en el moment en què s'hagi acabat de redactar l'avantprojecte. El Batlle, però, no descarta buscar finançament extern per finançar-lo, però reconeix que caldrà invertir fons municipals per la seva construcció.
Avui, d'aquí uns minuts, ens acompanyarà aquí al Supermatí l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, en Carles Motes. A Palamós jutgen un jove que afronta 11 anys de presó per buidar-li l'ull a un altre amb una pistola d'aire comprimit. Els fets van passar fa 3 anys en un càmping abandonat. L'acusat ha admès que va fer el tret, però ha afirmat no ser conscient del que feia perquè anava drogat. Aquesta versió, però, xoca amb la de la víctima i un amic comú que asseguren que el noi sabia que la pistola estava carregada i que va aprofitar que l'altre estava d'esquena per disparar-lo just quan va girar-se.
El cas que ha arribat avui a judici va passar el 18 de març del 2022. Aleshores, l'acusat feia un mes i mig que coneixia l'amic de la víctima i tots dos vivien al carrer. Aquella nit va passar-la en un càmping abandonat que hi ha a la carretera de la Fosca. Cap a la una del migdia, la víctima, una jove que aleshores tenia 22 anys, va arribar al lloc en moto. Acabava de sortir a treballar i va acostar-se al descampat per portar-los menjar. Segons s'ha posat en relleu al judici, feia tot just 2 dies escassos que coneixia el processat. El jove tenia una pistola d'aire comprimit i ell i el seu amic solien fer trets per passar l'estona. La munició eren balins de plàstic que tenien una ànima metàl·lica. Aquell dia la víctima va carregar la pistola, la va deixar en un muret i va allunar-se uns metres per situar la diana. Quan va girar-se, l'acusat l'estava apuntant amb l'arma i va disparar-li un tret a una distància d'entre 2 metres i 2,5 metres. El tret va impactar de ple contra el seu ull esquerre. L'amic que els dos tenien en comú el va portar ràpidament a l'hospital, on va ingressar durant 3 dies. Arran del tret ha perdut completament la visió de l'ull, en un 99,5%. 0,97% i tan sols veu espurnejos. El processat nega haver engegat el tret de consciència, assegurant que feia poc que coneixia la víctima i que no tenia cap motiu per fer-li mal.
Que yo recuerde, dijeron, vamos a hacer unos disparos a una diana, ¿entiendes? Yo, en ese momento, me acababa de despertar, no veía nada, estaba bajo los efectos y fue un acto repentino. Levanté el brazo y disparé, no vi a nadie.
La seva versió, però, xoca de ple amb el que han explicat tant la víctima com l'amic que tots dos tenien en comú.
El jove, que el processat va buidar l'ull, ha declarat que aquell migdia, quan va sortir a treballar, va anar-los a portar menjar perquè sabia que el seu amic estava passant una mala època. Quan era el descampat, ha explicat que havia carregat la pistola d'Airsoft davant dels altres dos i que els va dir que no la toquessin perquè a dins hi havia balins. Fins i tot ha precisat que l'acusat li havia demanat quin tipus de munició tenia, si eren boles de plàstic o bé de ferro. Després d'allunar-se per col·locar la diana, quan va girar-se, la víctima ha explicat que havia vist com el processat l'estava apuntant amb la pistola i que, sense donar-li temps a reaccionar, li va engegar un tret a l'ull. El jove ha dit que va caure de plom a terra, es va esmaiar i va poder arribar a l'hospital amb l'ajuda del seu amic, que el va socórrer.
Cuando llegué ahí y demás, carguemos el arma, todos pidieron que carguemos el arma, incluso me preguntó que si era munición de hierro o de plástico, y dije, bueno, que eran bolas de plástico y demás, y la dejé encima del muro.
Per la seva banda, l'amic que tots dos tenien en comú ha avalat el relat de la víctima. Ha explicat que el jove els va demanar, sisplau, que no toquessin la pistola fins que no hagués col·locat la diana perquè estava carregada i que el processat va disparar-lo sense que l'altre hagués tingut temps de reaccionar.
I què demanen l'acusació i la defensa?
La fiscal i l'advocat de l'acusació particular imputen al processat un delicte de lesions en la modalitat de pèrdua o inutilitat d'òrgan principal. Consideren també que se li ha d'aplicar un agreujament de traïdoria i reclamen que s'imposi a l'acusat una pena d'11 anys de presó, a més de la prohibició d'acostar-se a menys de 400 metres de la víctima durant un termini de 16 anys. En matèria de responsabilitat civil, reclamen que el jove hagi d'indemnitzar l'altre amb més de 100.000 euros. La defensa, per la seva banda, sol·licita l'absolució. Al principi del judici, l'advocat del jove ha portat diversos informes que certifiquen que consumia droga i que pateix una discapacitat del 35%. De manera alternativa, demana que se li imposin les penes mínimes per un delicte d'agressions per imprudència greu amb les atenuants d'alteració psíquica i drogadicció, un extrem que les acusacions rebutgen. Al final del judici i fent ús al seu darrer torn de paraula, l'acusat ha reiterat que no tenia cap motiu per disparar la pistola contra la víctima, que se n'havia penedit a l'acte i que, tot i que no és insolvent, pagarà allò que se li demani per evitar entrar a la presó. El judici, que s'ha celebrat a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per sentència.
L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, defensa que la seguretat al municipi ha millorat després de les últimes investigacions policials. Segons ha explicat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, la combinació d'investigacions, detencions i accions policials ha permès recuperar el control i reduir els robatoris.
I arran del mes de novembre, crec que en vam estar parlant, no sé si amb tu o amb en Dani, de que hi havia hagut un repunt en els robatoris a establiments comercials, sobretot en el centre, però també d'altre tipus i en altres zones del municipi. En aquell moment ens vàrem trobar amb l'Associació de Comerciants, ens vàrem trobar a les dependències de policia i vàrem explicar una mica la situació, com s'hi estava treballant, i aquesta corba es va revertir, o sigui, aquest pic que hi havia hagut, anant implementant totes les mesures i les accions policials i les investigacions i les detencions, doncs ha anat baixant i s'ha tornat a posar a lloc i a controlar-se.
Per evitar nous episodis d'inseguretat, l'Ajuntament ha establert patrulles fixes al centre del municipi que operen cada dia de 5 de la tarda a 1 de la matinada. Aquesta mesura es complementa amb el reforç de la coordinació amb altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Sí que hem fet una campanya important en quant a seguretat i hem destinat molts esforços. No sé si la gent també té aquesta sensació al carrer. Hem posat patrulles fixes al centre del poble cada tarda, de les 5 de la tarda fins a la 1 del matí, coordinadament també amb cossos externs, amb Policia Nacional, amb Guàrdia Civil i amb Mossos d'Esquadra.
Aquesta presència policial reforçada ha suposat un esforç addicional pels agents, que han hagut d'assumir un volum elevat d'hores extra per cobrir els torns establerts.
Això ha sigut un esforç important en quant a personal que s'ha de destinar a cobrir totes aquestes hores, perquè al final el personal de policia és el que és, i per tant estem tirant molt d'hores extres i de les ganes que tenen els agents de donar resposta i el servei que es mereix la ciutadania, i sobretot intentar rebaixar aquesta sensació d'inseguretat que hi havia. Espero doncs, que s'estigui notant aquesta presència. Nosaltres creiem que és efectiva.
A més, l'Ajuntament ha incorporat agents cívics i educadors de carrer per treballar en zones sensibles i fer accions preventives amb joves per millorar la convivència. Amb l'objectiu de donar suport als negocis i reforçar la protecció, el consistori també ha creat una nova línia de subvencions per instal·lar mesures de seguretat, com ara vidres reforçats, alarmes i càmeres de vigilància.
Aquest any el que hem fet és obrir una nova línia que tingui a veure amb inversions en seguretat per l'establiment, i creiem doncs, que també era necessari que els establiments es poguessin assegurar si volen fer aquest tipus d'inversió, bé sigui posant vidres de seguretat, bé sigui posant càmeres de vigilància, alarmes i diferents sistemes doncs, que es poguessin assessorar amb policia.
Vuit i 25 minuts, l'activitat d'urgències de l'Hospital de Palamós ha crescut prop d'un 7% aquest hivern. A més, el percentatge d'ingressos a l'hospital, persones que han ingressat a l'hospital, també ha pujat fins al 10%. Per fer-hi front, s'han obert 9 llits nous i s'han millorat els espais assistencials. S'han fet reformes que inclouen box individuals i accessos diferenciats.
Paral·lelament, el servei d'urgències ha experimentat una reforma estructural i organitzativa que ha permès millorar l'atenció als pacients, especialment els més greus. S'ha ampliat l'àrea d'observació, que ara disposa de 10 box, 8 dels quals són individuals i 5 estan equipats amb llits per garantir més comoditat als pacients fràgils. Aquesta nova configuració facilita el manteniment del ritme circadià gràcies a la presència de llum natural, millorant el benestar general durant l'estada. A nivell organitzatiu s'ha incrementat la plantilla d'infermeria i d'auxiliars per poder garantir una atenció continuada i de més qualitat. També s'han afegit nous espais assistencials, com ara 2 box de triatge, abans n'hi havia un dels quals és polivalent i permet fer-hi també atenció mèdica. Pel que fa als pacients crítics, l'hospital ha duplicat l'espai disponible passant d'un a 2 boxs específics. La nova disposició d'aquesta àrea facilita una intervenció més ràpida i eficient en casos d'urgència vital. A més, s'ha habilitat una sala per atendre i informar a familiars i acompanyants. Una altra millora és la creació de 2 entrades separades, una per les persones que arriben pel seu compte i una altra per les ambulàncies. A més, els nous circuits assistencials també permeten separar els fluxos de pacients segons la gravetat. D'una banda, hi ha una zona destinada a consulta de casos lleus, pediatria i radiologia, i d'altra banda, en una àrea interna es troben els box i l'espai d'observació per casos més greus. Finalment, s'ha implantat un projecte de senyalística inclusiva i d'accessibilitat universal. El sistema d'informació és comprensible, coherent i facilita l'orientació dins el servei a totes les persones, independentment de les seves capacitats.
L'Oficina Jove del Baix Empordà promou la mobilitat internacional entre persones joves. La campanya començarà aquest mes d'abril amb un cartell informatiu que es distribuirà als instituts de la comarca. A més, l'acció compta amb el suport del Centre Europe District, que es desplegarà a partir del mes d'abril.
S'han dissenyat cartells informatius que es distribuiran a totes les línies d'ensenyament secundari, tant públiques com concertades, així com espais joves, punts d'informació juvenil i ajuntaments. Aquests materials ofereixen informació sobre opcions de treball a l'estranger, estudis internacionals, camps de treball, intercanvis juvenils, emprenedoria, el programa Interrail, voluntariat i altres propostes de mobilitat. Cada cartell incorpora codis QR que permeten ampliar la informació a través dels webs de l'Oficina Jove del Baix Empordà i de Europe Direct. Aquesta iniciativa sorgeix després de detectar que moltes persones joves desconeixien les possibilitats existents en l'àmbit internacional. L'objectiu de la campanya és despertar l'interès per la mobilitat com a experiència vital que afavoreix el creixement personal i professional. Per aquest motiu, s'oferirà assessorament personalitzat des de l'Oficina Jove i altres serveis com Can Genís de Palafrugell i l'Espai Jove de Platja d'Aro. Les persones interessades poden demanar orientació trucant al telèfon 609 027 720 o enviant un correu electrònic a oficinajove@baixempordà.cat.
I una trentena de representants de centres educatius del Baix Empordà es reuneixen per posar en valor la formació professional. L'objectiu és que puguin acompanyar millor l'alumnat en el seu procés de decisió acadèmica i professional i afavorir així una formació més ajustada a la realitat del mercat laboral. La jornada es va fer ahir, dimecres, a l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà.
La trobada ha comptat amb la participació de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, el de la Bisbal, el Montgrí, el Palamós, Sant Feliu de Guíxols, el Centre Els Àngels de Palamós i l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà. Cadascun d'aquests centres ha exposat les seves especialitats formatives, posant en valor la diversitat de les sortides professionals que ofereix la formació professional al territori. Durant les jornades, Jordi Suifranc, inspector dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, ha explicat els criteris d'assignació de places pels cicles de grau mitjà i superior. La trobada també ha inclòs taules de treball on s'han compartit experiències i reptes en l'àmbit de l'orientació acadèmica. Un dels punts que ha generat més debat ha estat la manca d'alumnat en sectors estratègics com el de les indústries alimentàries. Tot i tenir una alta inserció laboral amb més del 80% dels titulats treballant en el sector, l'Escola Agrària i Alimentària manté moltes places vacants. Aquesta situació dificulta donar resposta a la demanda creixent de personal qualificat per part de les empreses del territori. Artur Cateura, coordinador de cicles formatius a l'Institut Montgrí, ha destacat que la col·laboració i el treball en xarxa són essencials per oferir una formació adaptada a la realitat de la comarca. En la mateixa línia, el cap de programes de l'escola anfitriona, Sergi Altarriba, ha afirmat que les jornades com aquesta són clau per generar coneixement compartit i fer avançar la formació professional com a motor de desenvolupament local.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Us ho explicàvem als titulars. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha presentat el projecte per construir un nou espai polivalent a la zona de Vilartagues. La finca on es farà aquesta construcció es troba a l'entrada del municipi en uns terrenys que ha comprat el consistori. Per parlar d'aquest projecte ens visita l'alcalde de Sant Feliu, en Carles Motes. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè la gent s'ubiqui, perquè sentia abans que la presentació que vau fer ahir explicàveu que també aquest espai, aquest any, per començar, servirà per aparcar, com a aparcament per al festival idíl·lic i per al Portaferrada, no?
Sí, perquè esta és una parcel·la que està molt propera a on es desenvolupa tant el festival idíl·lic com el festival de la Portaferrada, allà al costat del Guíxols Arena. I és una parcel·la que, mentre no es desenvolupi el projecte, que ara el que farem serà fer el projecte executiu, sortir a licitar la redacció d'aquest projecte executiu, mentre això no passi, mentre no hi hagin obres, aquest estiu l'utilitzarem com un dels aparcaments que estaran a disposició del festival per quan tinguem concerts de gran assistència.
Habitualment, quan parlem amb ajuntaments, clar, el fet de fer una obra com aquesta és un procés lent. No sé quina agilitat esperen tenir en aquest procés, perquè s'ha de això redactar, després construir. Quan preveuen que puguin començar les obres i pugui ser realitat?
Però amb això tens raó. El procés aquest és un procés que hem anunciat ara en roda de premsa, conforme l'Ajuntament ja n'és propietari, però ha estat un procés que ha portat 4 anys de feina, 4 anys per la redacció i modificacions que hi ha hagut del Pla General, 4 anys de converses amb els propietaris per arribar al final a un procés d'expropiació, i ara en aquest moment doncs nosaltres l'objectiu seria arribar a finals d'any amb la redacció del projecte executiu, buscar el finançament a principis de l'any vinent, l'any 26, i adjudicar les obres, jo crec, abans de l'estiu del 26.
I, per tant, ja uns 2 anys, no?, es donen de termini?
Sí, sobre això, 2 anys, sí, 2 anys ben bons, perquè, ja et dic, el procés és llarg, els terminis d'exposició del públic i la redacció del projecte són períodes que comporten temps que no es poden reduir.
Tenen calculat el cost i com es finançarà l'obra?
Encara no. El cost total ens ho ha de dir... El cost total de l'obra ens ho dirà el projecte que tindrem a finals d'any. Podem tenir una orientació aproximada, però divergirà molt de la definició final del projecte. El que sí us puc garantir és que això, en principi, el finançament principal serà finançament municipal, i també buscarem altres fonts de finançament que es puguin arribar per subvencions per la realització d'aquest tipus d'equipament, però no volem dependre. Nosaltres sempre hem desenvolupat els projectes comptant amb finançament propi, i si ens arriba qualsevol cosa, doncs benvingut sigui.
Quin tipus d'activitats s'imagina que podrien tenir lloc en aquest espai, aquest nou espai polivalent?
Doncs, per exemple, totes les activitats de gran format que s'estan desenvolupant actualment a la ciutat i que la fem en una carpa que lloguem, llavors, com que aquest és una carpa on desenvolupem, per exemple, el carnaval, el dinar de la gent gran, es fan les quines de Nadal de les diferents entitats municipals, de les entitats culturals de la ciutat, doncs tot aquest tipus d'activitats es podran desenvolupar en aquest espai polivalent que ens permetrà alliberar-nos d'haver de llogar cada any una carpa que ja dic que no és de propietat i que hem de pagar el lloguer durant 6 mesos, que ara que en aquest moment està instal·lada en el Guíxols Arena i que porta fent donant servei aquest tipus d'esdeveniments ja des del mes de desembre.
Sí, serviria per traslladar activitats que ara es fan al Guíxols Arena, eh?
Correcte, que es fan al Guíxols Arena i que s'estan fent amb una carpa de lloguer. Llavors, ja. el finançament d'aquesta instal·lació nova del polivalent ens permetrà alliberar aquell lloguer que paguem cada any d'aquesta carpa.
Uh-huh. Tenen calculat què costa aquesta carpa?
Sí, aquesta carpa està al voltant entre... No m'aniré gaire lluny, la xifra data no la sé, però entre els 80.000 euros, entre 80 i 90.000 euros ens pot costar cada any de lloguer.
Uh-huh. Aquesta iniciativa forma part d'un pla per revitalitzar Vilartagues?
Aquesta iniciativa forma part d'un pla per crear la zona d'equipaments més grans de la ciutat que es troba a la zona de Vilartagues, sí, és correcte. En aquell espai trobareu el nucli d'equipaments més gran que té la ciutat, tots connectats. Teniu en compte que quan parlàvem del Guíxols Arena, però també en el costat tenim el pavelló Carles Nadal, hi ha la deixalleria, hi ha el tanatori, hi ha la zona de barbacoes, hi ha la zona d'aparcament de caravanes... Vull dir que això és un pol de concentració d'equipaments molt important.
Uh-huh. Com encaixa en el projecte, en la visió de ciutat que té l'Ajuntament pels pròxims anys? Ara, de fet, que estem a la meitat del mandat.
Sí, doncs mira, aquest és un dels projectes executius que ens van comprometre a desenvolupar en aquest mandat, juntament amb... que també ara aviat us podré donar informació de com hem estat treballant aquests 2 anys. L'altre és... l'adquisició de l'immoble de Can Rius, l'antic Palm Beach, que també tenim converses, que aquest és un altre dels projectes executius. El que hem estat parlant darrerament, també a nivell local, que és l'adquisició de parcel·les per la construcció d'habitatge públic, que també és un dels objectius de mandat. I bàsicament, en quant a projectes grans, i també hi tenim la reforma del monestir, que ja sabeu que en aquest moment està... aquestes properes setmanes posarem a licitació la reforma de l'edifici del monestir.
També li anava a demanar això pel projecte del Museu Thyssen, si hi ha alguna novetat.
És el que es comentava ara, que sí. Tenim el projecte, tenim la meitat del finançament per desenvolupar aquest projecte, i el que farem ara és fer-ho per fases, desenvolupar-ho per fases, i les properes setmanes sortirà també a licitar la redacció d'una de les fases d'aquest projecte, i nosaltres calculem que a principis d'estiu hauria d'estar aquesta fase, hauria d'estar ja el projecte, ja hauríem de tenir-lo a l'Ajuntament per iniciar obres, licitar les obres abans de finals d'aquest any.
De l'antic Palm Beach, diu que sí. Té novetats?
L'antic Palm Beach el que tenim és que estem en converses que van en molt bon camí, amb costes de la Generalitat, el Departament de Territori de la Generalitat, precisament ahir també van tenir reunió amb el Departament de Territori, per tal de que aquest immoble, ara que ara és propietat de l'Estat, reverteixi en concessió cap a l'Ajuntament. Nosaltres volem ser-ne els propietaris d'aquest edifici per desenvolupar les obres de restauració i posar-lo en funcionament un altre cop.
I sobretot que si el té l'Estat i no hi fa res... Que el tingui l'administració, que sí que hi pot fer alguna cosa, no?
Bueno, i a més l'Estat, el seu objectiu és enderrocar-lo.
Yeah.
Això no ho oblidem. De fet, no l'enderroca perquè l'Ajuntament s'hi oposa i, a més, hem demanat que això que us deia, no?, que ens ho donguin a l'Ajuntament per nosaltres trobar les maneres de finançar la restauració d'un edifici emblemàtic de 1921, que volem retornar amb la reforma en el seu estat original.
Uh-huh. Alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, a disposar.
A Palamós, parlant d'obres, s'està impulsant l'arranjament del parc del passeig de Sant Esteve de la Fosca. Treballs que formen part d'un pla de millora urbana de la zona i que preveu remodelar un espai de prop de 900 metres quadrats.
Es refarà la planimetria amb sauló compactat, que quedarà a nivell de la vorera actual. A més, es reubicaran els bancs i es crearà una nova zona arbrada amb plantació de diversos exemplars de pins a l'espai del parc més proper a la platja. Una de les intervencions destacades és l'enderroc de diversos trams del mur que envolten actualment el parc. Aquesta acció permetrà obrir l'espai i facilitar-ne l'accés, especialment pel tram que discorre paral·lel al carrer de Garbí i pel paratge que connecta amb el carrer de la platja. També es preveu la instal·lació d'un sistema de rec per la nova zona verda i el soterrament del quadre d'escomesa dels serveis d'electricitat i aigua que fins ara es trobava dins d'un armari en superfície adossat al mur. Segons les previsions, les obres es podrien enllestir en un període màxim de 2 setmanes.
I a l'Oncomusic Fest hi ha novetats, canvia el seu format i la seva data en la 4ª edició. En parlàvem amb un dels membres de l'organització, en Xavi Serrat, durant el supermatí. El festival es trasllada al Castell de Calonge durant el cap de setmana del 24 i 25 de maig.
Els organitzadors han decidit traslladar el festival al centre històric del municipi per oferir un entorn més acollidor integrat amb la vida local. També s'ha optat per avançar els horaris i concentrar les activitats durant el dia amb concerts i propostes lúdiques pensades per a tota la família.
Bueno, aquest canvi el decidim sobretot perquè ens interessava buscar un espai molt familiar, que és al final el producte que nosaltres estem oferint, no, diguem-ho així. I el Castell de Calonge és un referent del municipi, també igual que el Collet, i està entre un dels dos llocs.
Un dels canvis destacats d'aquesta edició és la destinació dels beneficis que aniran íntegrament al Servei d'Oncologia de l'Hospital de Palamós. Fins ara el festival col·laborava amb altres entitats, però enguany es vol posar l'accent en la proximitat i el suport a la sanitat del territori. El cartell musical inclou actuacions de Litus, Adriana Fort, Trapa, Somnis, de Best Of, Lopau de Pons, de Covers Band i el grup Diversiones, que actuarà diumenge al migdia. A més, s'hi sumaran activitats com tallers de castells, colles geganteres, escacs, jocs infantils, inflables i concursos de maquillatge. També s'ha programat una rossada popular per tancar el festival diumenge. Les entrades tenen un cost de 10 euros per tot el cap de setmana i es poden adquirir de manera anticipada. El tiquet per la rossada es reservarà pocs dies abans de l'esdeveniment.
8 i 41 minuts, les escoles Torres i Jurama de Palafrugell, Mont-ras i Carmany de Pals celebren 100 anys amb una marxa aquest dissabte. Les organitza les diferents escoles i les associacions de famílies d'alumnes amb el suport dels respectius ajuntaments i també el de Regincós. Tothom que hi participi podrà escollir entre recorreguts de 8 i 21 quilòmetres amb punts d'arribada i sortida a cada centre. D'aquesta manera comencen els actes oficials dels respectius centenaris. Aquest any fa 100 anys que Josep Torres Jonama va impulsar les escoles Torres Jonama de Palafrugell i Mont-ras i l'escola Carmany de Pals. Ho explica la directora de l'escola Palafrugell, l'Emi García.
Ens hem reunit i hem passat aquesta proposta a les escoles vinculades amb la figura del senyor Torres Jonama, com és l'escola Torres Jonama de Mont-ras, l'escola Carmany de Pals. Fins i tot també hem contactat amb l'alcaldia i la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Regincós, perquè el senyor Torres Jonama també va fer l'escola de Regincós, va portar subvenció econòmica.
El recorregut de 8 quilòmetres unirà les escoles Torres i Jonama de Palafrugell i Mont-ras. Pals també tindrà un recorregut curt que unirà el municipi amb Regincós, però qui vulgui també podrà fer la versió de 21 quilòmetres que unirà els diferents municipis vinculats amb Torres i Jonama.
Surt de l'escola, va direcció cap a Mont-ras, de Mont-ras allà un cop ha fet el primer avituallament ha d'arribar fins a Pals, que hi ha el segon avituallament, després de Pals ja fins a arribar a Regincós, que justament a Regincós també, on és l'escola, han arreglat la façana i l'edifici perquè sigui part de l'Ajuntament, i allà hi haurà un altre punt d'avituallament i la tornada a l'escola.
En declaracions a Ràdio Palafrugell, l'Emi García explica que en tots els casos, les marxes es poden fer corrent o caminant.
Que organitzar això doncs, ha portat també una sèrie de reunions. En aquestes reunions doncs, han estat representant els professors d'educació física de les escoles, les direccions, les regidories dels ajuntaments, la regidora d'educació d'aquí de Palafrugell, la senyora Maria Lluïsa Teixidor, la regidora de Mont-ras, la Maria Àngels, la regidora de Pals, la senyora Glòria, i en David Geli, de regidor de Regincós.
A Palafrugell, el punt de sortida serà el pati del cicle mitjà i superior, a les 9 del matí, s'ha d'entrar pel carrer de les Escoles al Portal de Ferro. Les inscripcions es poden fer en línia al web curses.cat fins avui mateix. Fins avui, és l'últim dia, a la web de curses.cat, o bé presencialment diumenge al pati de 8 a 3 quarts de 9, just abans que comenci la cursa. Per tant, aquestes curses per celebrar l'aniversari de les Escoles Torres i Jonama de Palafrugell, de Montràs i l'Escola Carmany de Pals.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Bon dia,
què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bé?
Sí.
Sí, jo encara m'he estat de xoc, pel final de temporada de Severance, Separación.
Quin capitulàs, a més. Jo crec que és, dius, aquestes sèries del final de Seven no et donen el que esperes. No, jo et dono el que esperes i més, i encara amb una tercera temporada per davant.
Sí, és un molt bon final, i amb això el que dius, que un final que et satisfà, deixa amb ganes de la pròxima temporada, però no tens la sensació que no t'han explicat res.
Que sí, t'han explicat moltes coses aquesta temporada, ha avançat molt la sèrie.
Molt. Cosa que els fans agraïm. No sé, jo l'últim capítol era aplaudir a cada escena. Cada plano pràcticament era per aplaudir.
Sí, a més és que és una filigrana cinematogràfica, com juga amb les imatges, la fotografia, els plànols de cinema. Vull dir, és, com diria Martin Scorsese, no? Absolut cinema.
Sí, correcte. I després, una cosa que no oblidem, el director o productor d'aquesta sèrie és en Ben Stiller.
Sí, correcte. Ell és el productor i és director. De fet, ell havia de dirigir només el primer capítol, però li va agradar tant que pràcticament els ha dirigit tots els de la sèrie. Sí, no tots, però un 70-80% dels capítols són dirigits per ell.
És que en Ben Stiller el teníem ubicat en sèrie, en pel·lícules d'humor, no? Les típiques pel·lícules d'humor.
Sí.
I ara aquí, clar, que té tocs humorístics, la sèrie, dins del drama, del thriller, de la intriga, té tocs humorístics. Hi ha una escena, hi ha alguna escena de l'últim capítol que a mi em va fer riure molt.
Sí, però és aquest punt humor més surrealista, sí. Si tu li vols dir. Sí. Que sí, l'escena aquesta de la banda de marxa.
L'escena de la banda, però també l'escena, no direm res més, que no. L'escena en què un està a punt d'entrar en una sala i es troba una dona...
Sí.
Aquella escena em va fer molt riure.
Sí, bueno. No dic res més.
No diem res més.
Sí, riure i per no fer altres coses.
Sí, també. Molt bé, doncs va, anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Comencem a Apple, no?
Sí, comencem amb plataformes, perquè aquesta setmana en cinema la cosa és una mica fluixeta i l'estrena més forta arriba a Apple TV Plus, una nova sèrie que es diu The Studio.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños.
Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero mi miedo es que ahora mi trabajo sea destrozarlas.
Este trabajo.
¿Ahora de qué va, això?
Doncs això és una sèrie de 10 capítols, és una comèdia que dirigeix i protagonista Seth Rogen juntament amb el seu company Evan Goldberg, que han impulsat sèries com Preacher o The Boys, per exemple, i han fet també un gravat de pel·lícules de comèdia. I en aquest cas és una paròdia sobre el món del cinema. És a dir, el personatge Seth Rogen, que és Matt Redmi, que és un tio que ha mamat cinema tota la vida, i de cop i volta es troba amb la situació que ha de dirigir un estudi de cinema, que és aquest Continental Studios, no? Que és un estudi inventat, però que podria ser Universal, Disney, Paramount, Warner, qualsevol d'aquests. Aleshores, ara que ell és el director, té la capacitat de produir pel·lícules. I és un tio que s'estima molt el cinema. I ha de compatibilitzar el fet de fer pel·lícules que puguin fer taquilla però que al mateix temps siguin molt bones pel·lícules, no? I això veurem que potser no sempre és fàcil, haurà de lluitar contra egos d'actors, directors, temes de càsting, màrqueting, festes, premis, és a dir, tot el que envolta el món del cinema està posat aquí en format de paròdia. Quina és de les característiques principals que té? A banda de ser docent com a protagonista o Catherine O'Hara, per exemple, la quantitat de cameos o actors secundaris. Catherine Hahn, que hem vist, per exemple, a la sèrie d'Agatha. I llavors tenim el propi Bryan Cranston, que és actor convidat. Martin Scorsese, el director, que també apareix en aquesta sèrie. Olivia Wilde, Zac Efron, Adam Scott, que en parlàvem ara de Severance. La Rebecca Hall, l'Anthony Mackie de Marvel, la Charlize Theron, el Zack Snyder, el director, vull dir, tota la indústria de Hollywood, Ron Howard també, o sigui, sembla que aquí s'hagi volcat una quantitat d'estrelles convidades, suposo que tirant de l'agenda del mòbil del propi Seth Rogen.
Pinta molt bé, pinta molt bé.
Sí.
I a més veig que té molt bones valoracions a Rotten Tomatoes.
Sí. És una comèdia que em sembla que ja tenim penjats els dos primers capítols, vull dir que ja podem veure-la, s'estrena, ja la tenim avui mateix.
Doncs ja que hem acabat Severance, doncs per continuar amb Apple TV, una bona opció.
Doncs sí, senyor.
Anem a cinemes?
Anem al cinema i anem aquí a repartir una mica d'hòsties, com no s'ha fet de cap altra manera. Jason Statham a Working Man.
So listen, today's gonna be hard. Let's all go home with the same amount of fingers that we came with.
Vinga!
Let's get it.
Hem de què va això?
Doncs això és una pel·lícula que compta, curiosament, en guió de Sylvester Stallone, està malament, i del propi director també, David Ayer, que juntament amb Jason Statham van fer l'any passat una pel·lícula que es deia Beekeeper. No sé si la recordes, l'has vista.
Recordo que en van parlar aquí, perquè en el tràiler hi havia moltes abelles.
Exacte, era un tio que cuidava abelles, però que...
Fé una mica de por.
Sí, era un tio militar que venia de no sé on i tal. Doncs aquí l'argument és pràcticament el mateix, canviem el context, no? És un tio que havia treballat a les forces especials, no?, dels Estats Units, etc. Per tant, és un tio que ha treballat amb la violència tota la vida, es vol allunyar d'aquesta vida perquè té una filla, vol començar una vida honrària i es dedica a fer, doncs, de manobra, treballar doncs amb una construcció, no?, de paleta. Però allà complica la cosa com no pot ser de cap altra manera. En aquest cas li segresten la filla al cap de l'obra del seu jefe i a partir d'aquí doncs ell diu, bueno, això no ho puc permetre, per tant tinc que trobar aquesta noia, topa amb una xarxa d'aquestes de tràfic de persones i ja us podeu imaginar Jason Statham repartint amb un mall en aquest cas i rebentant caps i el que se li presenti per davant, no? Vull dir que és el que s'espera que de Jason Statham en qualsevol de les seves pel·lícules.
Molt bé, doncs això és cinema.
Cinema.
I encara en cinema es diu...
Ghostlight.
Daisy has had plenty of chances already.
Get out of the street!
Are you kidding?
This is her last one.
A veure, què és això?
A veure, això és una pel·li molt, molt petita, molt, molt independent, feta en quatre duros, que sí que s'ha passejat una mica en certs festivals de... Bueno, festivals, aquests premis previs als Oscars, sí. Però... de cinema independent, bàsicament, no? I aleshores és una pel·lícula que ha destacat dintre d'aquest sector i ara ens arriba a nosaltres. I ens tracta de la història d'en Dan, que és un... Mira, estàvem parlant de peons a la construcció, doncs res a veure si això està en persona, en aquest cas, que ha patit una tragèdia. Aleshores, arran d'aquesta tragèdia, qui ho paga és la família, és a dir, la seva dona i la seva filla. La seva filla, a més, que necessita molta atenció, perquè té certs problemes, tot és una persona que té molt de talent. I no sap com afrontar aquesta situació, aleshores sempre estava amb mal humor, etc, aïllat, i de cop i volta veu doncs, una companyia de teatre amateur allà mig del carrer, entra, obre la porta i es posa a fer teatre. I a partir d'aquí doncs, la filla també ho descobreix i entre ells dos es començaran a refer o a curar aquest pare. I és la curació a través del teatre, no? És a dir, intentant agafar una situació dramàtica i com a través del teatre, en aquest cas en una representació de Romeo i Julieta, comença a refer la seva vida.
Vale, bueno. Si és petita, espero, bueno, bé,
sí.
si té un... allò... Si la trobem a les sales.
Aquest és el tema, la distribució que tindrà això serà molt menor.
Vale, molt bé. Va, més pel·lícules. Ai, ara estava posant el trailer, sí. I em surt un anunci de YouTube. Espera, ara ja el tinc aquí. Com es diu això?
Vale.
Perquè té un nom molt descriptiu,
sí.
Eh?
Sí, he pensat en tu, he pensat en Dani, que li agraden, doncs sí. Això, aquesta pel·li, segurament...
M'encantarà.
Sting, aranya assassina.
Ui.
Charlotte!
Ai, és que jo no vull ni mirar el tràiler. Aranya assassina... Ai. Ah, bueno, no, encara... Vale, és petita, però pensava que seria una aranya gran. Ai, prou.
Ja creix.
Va creixent, bueno, oi, cara. Bueno, i no només aranyes, no? Aquí hi ha tot tipus de bitxos. Oi, per favor, què és això? Va, Sting, aranya assassina. Què és això?
Doncs això és una pel·lícula australiana de terror i amb aranyes, no? Vull dir... Però aquí tranquil, no hi ha una... moltes aranyes, sinó bàsicament és una sola aranya. No?
La que nena... és assassina, no?
Exacte, aquesta. És una nena de 12 anys que, escolta, quan veu una aranya, allò, es troba una aranya i què fan els nens? Jo també a vegades ho havia fet. No? Agafes l'aranya, la poses en un pot, no? I allà. Però tu imagina't que aquella aranya comença a créixer i rebenta el pot i es converteix en un monstre gegant.
És que estic mirant el tràiler i fa molt de fàstic.
És una aranya enorme, però monstruosa, com aquelles pel·lis de sèrie B dels anys 50-60 en blanc i negre, i comença aquí a carregar-se gent a l'edifici aquest on... Bàsicament seguim una família que està atrapada, aleshores hauran de lluitar per sobreviure amb aquesta aranya.
Bueno, és que ja és casualitat, que agafis una aranya i doni la casualitat que sigui l'aranya que es farà gran, l'aranya assassina.
Si no, no tindríem pel·lícula.
Correcte.
No.
Va, i anem a Prime?
Sí, a Prime Video, que és l'última estrena que ens arriba aquesta setmana, que es diu Holland.
Nicole Kidman, eh?
Nicole Kidman, exacte, en una nova pel·lícula. I, a veure, això què és Holland? Holland està protagonitzada a banda per ella, per el Gael García Bernal i el Matthew McFadden, i ens presenta una localitat d'aquestes idíl·liques dintre del cinema, no? Tipus anys 50-60, no? Però està inspirada en Holanda. Aleshores, tot i que estigui als Estats Units, hi trobareu tulipans, hi trobareu molins, és a dir, és com viure a Holanda, encara que tu visquis a Estats Units. I aleshores, Nicole Kidman interpreta una esposa aparentment feliç, no? Que ho té tota la vida, en principi no s'ha de preocupar de res, però veu que el seu marit li amaga alguna cosa. Comença a descobrir que allà doncs, hi ha algú que no funciona. A més, ella és optometrista, fa molts viatges de feina. També és una mica estrany que sent optometrista es passi doncs, pràcticament sempre fora. Sospita, normal.
Sí.
I, per altra banda, doncs, comença a veure que també bueno, té una afició, aquest home, que és amb els trens, aleshores té una maqueta allà de trens, li veu fer coses estranyes amb nines, no? I tampoc vull anar més enllà perquè la pel·lícula juga amb l'ambigüetat durant molta estona, potser massa estona, no? Que arriba un punt que dius, passat ja 90 minuts, encara no ha començat la pel·lícula. Doncs és una mica el que li passa, no?
Val.
I clar, aguanta el misteri del que passa fins pràcticament al final, que evidentment no puc explicar, però bueno, que pràcticament és això la pel·lícula. Aleshores, ella s'enmig enamora també d'un professor, que és el Gael García Bernal, no? Aleshores, bueno, si el meu marit m'enganya, jo potser també tinc límit, no?, per enganyar-lo una mica amb aquest profe que m'agrada.
Molt bé. Cinemes de proximitat aquest cap de setmana. A Torroella hi tenim Bridget Jones, Loca por él. Jo hi aniria, a mi em va agradar. A més, demà en versió original. A Palafrugell hi tenim Wolfgang, aquesta pel·lícula en català que ha estat la més taquillera de la història en la primera sessió en català, pel·lícula en català. I a Begú teníem, en parlàvem la setmana passada, The Alto Knights, que és la pel·lícula en què Robert De Niro fa el protagonista i l'antagonista, vaja, dos personatges a la vegada.
Un fracàs estrepitós, eh?
Sí.
O sigui, està tremolant Warner per haver donat llum verd a aquesta pel·lícula.
Bueno, però a Begú segur que serà molt maco de veure.
A Begú serà millor que si aneu a qualsevol altre lloc. La versió de Begú és la millor.
Exacte, han enviat una cinta una mica millorada.
Arreglada.
va, Ignasi, gràcies, que tinguis molt bon dia.
Una forta abraçada.
Adéu.
Avui tindrem un temps molt semblant al d'aquests dies, situació típicament primaveral. Així doncs, sol al matí i creixement de núvols a la tarda, més probables a l'interior, amb possibilitat d'algun ruixat, al voltant de les Gavarres, pràcticament. La tramuntana anirà de baixa i el vent marítim s'imposarà durant la tarda, amb mar molt més tranquil que aquests últims dies al nord del Cap de Begur. La temperatura es mantindrà sense grans canvis, amb ambient agradable durant el dia. Atenció amb la tramuntana del dissabte i diumenge, que tornarà amb força.
Tornarem amb força demà també nosaltres, aquí al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del sol ara al matí, a la tarda es poden formar algunes nuvolades i alguns ruixats, però vaja, de moment tenim sol. Que vagi bé, tingueu molt bon dia, adeu.